Portugal investiga les causes de l'accident del funicular de Lisboa que ja ha deixat 17 morts. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Dol oficial avui a Portugal per la tragèdia viscuda ahir al vespre, el funicular de Glòria, emblema turístic de la capital de Lisboa, Joan Bota.
Hi ha també una vintena de ferits de diversa consideració. La Fiscalia portuguesa treballa per aclarir per què es va trencar el cable del funicular mentre la companyia nega problemes amb el manteniment que portava una empresa externa.
Enviat especial a Lisboa, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Tant l'empresa que gestiona el servei com la Fiscalia de Portugal han obert una investigació per conèixer les causes oficials de l'accident que per ara tot apunta cap al trencament del cable que subjecta el funicular en la seva pujada i baixada pel centre de Lisboa. El tren ha quedat reduït a ferralla després d'una caiguda lliure dels barris més alts fins a xocar fatalment contra un edifici. Segons els mitjans locals, els treballadors de l'empresa havien denunciat falta de manteniment d'estos trens històrics que són un símbol de la ciutat que avui es lleva en xoc mentre plora la mort d'almenys 17 víctimes mortals.
En la crònica política a Espanya, revolta dels jutges, dels fiscals i del Partit Popular contra la presència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, imputat per revelació de secrets i a les portes de ser jutjat en l'acte d'obertura de l'any judicial que presidirà el rei d'Espanya.
Feijo directament descarta anar-hi perquè García Ortiz ha confirmat que hi serà, tal com marca d'altra banda la llei. Jutges i fiscals ja han xocat amb el govern espanyol aquesta setmana per l'acusació que els va llançar Pedro Sánchez de fer política des dels tribunals.
Madrid, Tània Tàpia.
Queden menys de 24 hores per l'acte i la tensió a l'entorn de García Ortiz no para de créixer. El fiscal general, però, demà serà l'acte i també intervendrà. Feijó ho censura.
La presència del fiscal general del Estado és una provocació. Insisto, des del respeto absoluto al poder judicial.
Moviments també a l'òrgan de govern dels jutges, molestos pels atacs de Sánchez. Al sector conservador vol que demà el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no segui a l'estrada d'autoritats.
I mentrestant a Catalunya, l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, deixa el Parlament i es dona de baixa de Junts per Catalunya per discrepàncies, diu, amb el rumb de la formació.
Acusa els seus fins ara companys de pensar més en el partit que en el país. Junts li agraeix la feina feta i lamenta, però respecte a la seva decisió. Ho ampliarem en un Catalunya migdia en què també passarem per Brussel·les, perquè l'expresident Carles Puigdemont ha rebut avui un revés de la justícia europea que avala la retirada de la seva immunitat, igual que la de Toni Comín i Clara Ponsatí, l'anterior legislatura.
Tot això a 4 dies, literalment 4 dies, de la tornada a l'escola.
Que enguany serà encara més cara, amb una despesa per fill que s'enfilarà fins als 500 euros, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris. És un 18% més que fa 3 anys. En aquest context, l'ONG Educo denuncia que 146.000 alumnes en risc de pobresa no tindran beca menjador al pròxim curs.
I Hisenda comença a tornar als jubilats que als anys 70 tenien mútues laborals els diners que han pagat de més les últimes declaracions de la renda, Pilar García.
Doncs sí, finalment han pogut reclamar de cop els anys que quedaven pendents del 19 al 22 i ara aquests jubilats estan rebent els diners que poden anar dels 400-500 euros per any a uns 3.000. I atenció al que explica Carme Helena del Col·legi de Gestors si els beneficiaris han mort.
Els hereus tenen dret a demanar aquestes devolucions i bueno, no hi ha problema.
I a la cultura, el cineasta Albert Serra rep el reconeixement com a figura fonamental del cinema contemporani internacional en el marc de la Mostra de Venècia. Enviat especial, Òscar Callau.
És el premi Els Camins de la Imaginació que la secció paral·lela Giornati degli Autori concedeix als cineastes més innovadors. Serra ha agraït el reconeixement a la vocació artística original i arriscada de les seves pel·lícules.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Pendents de l'etapa d'avui de la Vuelta, on hi ha hagut nombroses mobilitzacions de manifestants a favor de Palestina.
L'organització ahir va haver d'escurçar l'etapa per aquestes manifestacions, però tot i així l'equip Israel Premier Tech ha descartat retirar-se de la competició i censura en un comunicat als manifestants a favor de Palestina. Connectarem el Catalunya Migdia amb l'etapa que estava prevista que comenci a aquesta hora per veure com ha estat la sortida. Sentirem també el director esportiu de l'Espanyol, que ha fet balanç al mercat de fitxatges, amb una ampliació de capital que ha servit, diuen des del club, per compensar pèrdues d'anys anteriors.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem destacant que els trens d'alta velocitat amb origen o destinació Madrid circulen amb retards mitjans de 20 a 30 minuts. I això passa per una incidència als servidors informàtics de DIF, que ja ha quedat en resolta. A Rodalies es mantenen els retards que poden superar els 45 minuts per les obres del corredor del Mediterrani. I a les carreteres, cues per accidents, a l'autovia A2, a l'altura del Bruc, en direcció Lleida, hi ha un sol carril obert a la circulació. I a Barcelona, a la ronda litoral, entre Sant Adrià de Besòs i el Bon Pastor, en direcció al Nus de Trinitat, a causa d'un vehicle avariat.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Diu que aquesta tarda tornen les tempestes, no a tot arreu, però tornen?
Sí, no a tot arreu, efectivament, i cal deixar-ho clar perquè, per exemple, Ponent farà sol i les nuvolades seran presents a molts llocs i allà on hi pot haver ruixats i tempestes seria el terç nord de Catalunya, avançada la tarda, potser litoral proper a la Costa Brava, àrea de les Guilleries, Montseny, Collsacabra, irregulars, localment amb una certa intensitat i també pendents de la possibilitat d'algun ruixats localment intensos ja de matinada i demà primera hora del matí a la costa sud, Costa Daurada, Costa de l'Ebre. S'aniria aclarint pel Pirineu, Prepirineu, sobretot demà a la tarda més extensa aquest aclariment i dissabte de sol i de calor pràcticament estiuenca. Diumenge, de moment, més núvols.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Portugal està de dol per la mort de 17 persones en l'accident d'ahir al funicular de Glòria, a Lisboa. El cable que li dona electricitat es va trencar i el vehicle es va estavellar contra un edifici. La Fiscalia ha obert una investigació per aclarir-ne les causes, però moltes veus assenyalen una possible falta de manteniment. Enviat especial a Lisboa, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
Ets just al davant d'on es va produir l'accident d'ahir. Què ha passat aquest matí en aquesta avinguda de Liberdade de Lisboa?
Sí, Òscar, som als peus del carrer que puja cap al barri Alt de Lisboa, a l'inici del recorregut d'este funicular de Glòria. Ara hi ha un cordó policial que separa mitjans de comunicació i curiosos del lloc de l'accident. Al meu davant hi ha un primer tren, el que feia el trajecte de pujada és intacte, i més amunt, després d'un revolt, hi ha el vehicle que baixava i que ara no és més que un muntó de ferralla després d'estimbar-se contra un edifici. Els serveis d'emergència ja han marxat, van estar treballant tota la nit i ara només queda la policia judicial, a més dels veïns i els mitjans, i uns rams de flors que recorden les víctimes d'un accident que ha sacsejat Lisboa, com expliquen els seus mateixos veïns.
Faig aquest passeig cada dia i avui l'avinguda de Liberdade no és la mateixa. Han decretat el dol nacional.
Una tragèdia.
Una tragèdia, això és falta de manteniment, de feina. En 200 anys no ha passat mai, i ara que han entregat el manteniment a empreses privades, ha passat això.
Per ara, segons les autoritats portugueses, el nombre de morts és de 17, a més hi ha una ventena de ferits, entre ells dos ciutadans espanyols a qui ja han donat l'alta.
Quan passa una desgràcia com aquesta, és habitual demanar-se quines poden haver estat les causes de l'accident. Se sap alguna cosa d'aquestes causes, Dani?
Doncs caldrà esperar el que diga la investigació oficial, però la primera hipòtesi que ja s'apunta és el trencament del cable que subjecta el funicular mentre puja i baixa el centre de Lisboa. Hi ha testimonis que expliquen que van veure baixar descontrolat i sense frens el funicular per una llarga pendent descendent fins que va descarrilar en un revolt i es va estimbar contra un edifici a pocs metres del tren que just començava a pujar. Segons el diari Público, els treballadors de l'empresa que gestiona el funicular i els ascensors històrics de la ciutat havien denunciat problemes de manteniment des de que es va externalitzar esta feina. El president de la companyia, Pedro Bogas, assegura que es va fer quan tocava.
El protocol de manteniment s'ha respectat escrupolosament. El manteniment general es fa cada 4 anys i l'últim es va fer el 2022. L'any passat es va fer una revisió i aquest any se n'ha fet una altra de general. A més, fem els manteniments setmanals i mensuals i també les inspeccions diàries.
Per precaució, l'Ajuntament de Lisboa ha suspès el funcionament de la resta de funiculars i ascensors mentre revisa les instal·lacions. Un cop dur, doncs, per estos vehicles històrics que són símbol de la ciutat i atracció turística de Lisboa. A banda de la mateixa empresa, la Fiscalia de Portugal ha obert una investigació mentre el govern del conservador Montenegro ha declarat un dia de dol i reuneix ara mateix el seu gabinet.
Passant 10 minuts de les dues, anem a Madrid ara, perquè els vocals conservadors del Poder Judicial i les principals associacions de jutges i de fiscals carreguen contra el fiscal general de l'Estat, que està processat i a un pas de judici. Li demanen que demà no vagi a l'obertura de l'any judicial al costat del rei. El Partit Popular va encara més enllà, parla de provocació i justifica el boicot de Núñez Feijóo a aquest acte. Fons de la Fiscalia General, però, confirmen que, tot i la pressió, García Ortiz hi anirà perquè és la seva, diuen, obligació institucional. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. La seva assistència no està en qüestió, asseguren aquestes fonts, perquè el seu deure legal és seri. Tres associacions de magistrats i fiscals, però, no el volen demà al Suprem. I el sector conservador del Poder Judicial demana, a més, que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no s'assegui amb el rei. Una petició que el sector progressista acaba de criticar en un contracomunicat demanant calma i allunyar l'acte, diuen, d'una polaritat artificiosa. A tota aquesta pressió s'hi suma el PP, Feijóo defensa que no anar-hi és fer costat als jutges.
La presència del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar. Y lo hago. Insisto, desde el respeto absoluto al Poder Judicial.
El PP, però, ha canviat de versió per justificar aquesta absència. Primer va posar d'excusa que Feijóo ja tenia tancat un acte amb Ayuso, però avui el mateix Feijóo ha defensat el boicot. Diu que fa setmanes que ho van decidir.
I ja el 30-31 de julio le comunicamos al Tribunal Supremo que nos invitó, que no entendíamos que no procedía nuestra presencia en ese acto. Adicionalmente, propusimos la fecha del inicio del curso político en Madrid este día, que es en el día de mañana. Estructuralmente hay una decisión que entiendo que es una decisión coherente.
El govern espanyol tanca files amb el fiscal general i Bolaños acusa Feijóo de ser desconsiderat amb el rei. Aquesta tarda, Pedro Sánchez rep García Ortiz a la Moncloa.
Mentrestant, a Catalunya, l'exconseller d'Economia Jaume Giró plega de la direcció de Junts per Catalunya i com a diputat del Parlament, perquè diu que no comparteix el rumb de la direcció del seu partit. En un breu comunicat, Carles Puigdemont diu que respecta però lamenta aquesta decisió de Giró, Jordi Corbalán.
Jaume Giró reivindicava així l'any 2021 des de l'escó del Parlament els seus orígens.
Vinc d'una família humil de Badalona, d'un pis de lloguer de 60 metres quadrats.
Després de passar per empreses com Gas Natural, Repsol i La Caixa i de renunciar a entrar a la directiva de Joan Laporta, feia el pas a la política de la mà de Jordi Sánchez, aleshores líder de Junts. Com a conseller d'Economia de Pere Aragonès, va fer campanya activa perquè Junts no sortís del govern en la consulta a la militància.
Que votin amb el cap, perquè ens hi juguem molt, hem de mirar per Junts. I com li anirà millor a Junts? Si ocupant espais de poder, no a la Generalitat, a tot arreu on pugui, o estan fora.
La sortida del govern, però, es va imposar i Giró ha mantingut fins ara el seu escó a l'oposició. El van sondejar en les últimes municipals per presentar-se a Barcelona i es va postular per anar al Congrés, però Puigdemont li va barrar el pas proposant Míriam Nogueras. Ahir, després de participar en l'executiva del partit telemàticament, va comunicar la renúncia a Carles Puigdemont i Jordi Turull. Fa una estona, ell mateix n'ha explicat el motiu. En un post a Instagram, lamenta que l'excessiu tacticisme dificulti els acords amb altres formacions.
Deixo l'escó perquè les orientacions actuals del partit no coincideixen amb la meva manera d'entendre la política que avui necessita el país. No he estat mai en lloc per escalfar la cadira.
En una entrevista a la CN, el president del Parlament, Josep Rull, l'ha replicat.
Junts ha obert una via de transacció, de pacte i d'acord. I aquesta voluntat d'acord a Madrid l'estem exercint a fons. Que ens estem trobant uns nivells d'incompliment que són insostenibles. Junts el que està aplicant és fil per randa del seu programa electoral.
Giró diu que deixa la política activa també, però admet que no sap si el futur li donarà noves oportunitats. No consta per ara que hagi entregat el carnet de militant.
Mentrestant, nou aval de la justícia europea a la decisió de l'Eurocambra de retirar la immunitat parlamentària a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí l'any 2021. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea proposa desestimar el recurs contra la concessió d'aquell suplicatori. En qualsevol cas, quan hi hagi sentència, no tindrà cap efecte per l'expresident Puigdemont perquè ja no és més eurodiputat. Corresponsal a Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. De nou, la justícia de la Unió Europea ha tornat a donar la raó al Parlament Europeu sobre l'aixecament de la immunitat d'eurodiputats a Puigdemont, Ponsatí i Comín a la legislatura anterior. Ara s'ha pronunciat l'advocat general de la Unió Europea en una opinió on defensa l'actuació de l'Eurocambra i nega que hi hagi hagut irregularitats. Diu que el procés va ser imparcial i equitatiu i que no es van vulnerar drets fonamentals. Això xoca amb la denúncia dels tres polítics que van al·legar motivació política del llavors president de la comissió que va decidir l'aixecament de la immunitat, en aquell moment de Ciutadans i ara el PP, que avui ha celebrat el nou aval de la justícia europea. El cas queda pendent ara de la sentència final. L'advocat de la Unió Europea ha demanat avui que per Puigdemont i Ponsatí directament s'arxivi, després de constatar que no tenen interès en seguir exercint les accions judicials. El cas de Comín és diferent. Va obtenir els vots en l'actual legislatura per ser eurodiputat, però el seu escó està vacant perquè no ha jurat la Constitució.
Dilluns, ja ho sabeu, comencen les escoles. I a aquestes alçades, moltes famílies ja han vist quin impacte tindrà això en les seves butxaques. La compra de llibres, de material o d'uniformes s'ha disparat un 18% els últims anys, Joan Garcia.
Els preus varien en funció del tipus de centre i etapa educativa, però de mitjana, l'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que cada família es gastarà 500 euros per fill. Una opció per reduir el cost és la compra i venda de material de segona mà en plataformes online. Estem parlant d'un estalvi d'entre 100 i 300 euros per alumne. Segons el portaveu de Mil Anuncios, Íñigo Vallejo, a l'estiu, la recerca de llibres s'ha disparat un 96% a Catalunya, sobretot els de secundària.
Serían los de la ESO. Estamos hablando de un crecimiento de la demanda de más del 260%, un dato bastante grande. Y estaría seguido de los libros de bachillerato, que crece también la demanda más de un 190%. Luego también están los libros de educación primaria y después estaríamos hablando ya de mochilas, de material de papelería y de uniformes.
Normalment són els pares els que compren, però els joves també aprofiten aquests canals per vendre els llibres que ja no fan servir. La majoria de les escoles no acostumen a donar el servei de reaprofitament de llibres. Segons reconeix la presidenta de l'AFA de l'escola IPSE de Barcelona, Natàlia Pasqual, les famílies no s'hi impliquen prou.
És que hi ha molt poc múscul de famílies que es vulguin involucrar i això requereix tenir volum per recollir i també la capacitat de fer aquest intercanvi.
Segons l'Institut d'Estadística, els llibres de text costen un 13% més que l'any passat, el material de dibuix i altres productes de papereria un 17%, i la roba infantil s'ha encarit un 11%.
I més derivades econòmiques de l'inici del curs escolar, perquè l'ONG Educo denuncia que 146.000 alumnes a Catalunya no reben beca menjador, malgrat estar en risc de pobresa. La majoria són estudiants de secundària que fan jornada intensiva. L'ONG demana al govern més inversió i solucions per a aquest grup d'edat. També critica que el servei de menjador d'aquí tingui el preu de menjador més alt de tot l'estat, uns 8 euros per dia, fet que també dificulta poder-ne assumir el cost, Sara Canyeter.
Sí, l'entitat calcula que 4 de cada 10 alumnes vulnerables no reben beca i que en la majoria de casos doncs, són alumnes de secundària que van a l'institut on fan jornada intensiva i on ja no hi ha aquest servei de menjador. Aquesta organització el que demana al govern és que busqui solucions per a aquests alumnes de secundària. Guiomar Todó és directora general adjunta d'Educo.
Això passa per millorar les infraestructures o passa per solucions intermitges mentre millorem aquestes infraestructures, com poden ser que els infants, que els adolescents que van a un institut vagin a altres equipaments municipals a tenir aquest àpat saludable al dia.
Segons dades del Departament d'Educació, el curs passat es van donar més de 205.000 beques per un import de 224 milions d'euros, una dotació que des de l'ONG calculen que s'hauria de doblar per arribar a tothom.
I al País Valencià, 3.000 alumnes de poblacions afectades per la Dana de l'octubre començaran el curs en aules prefabricades. I 600 alumnes de 3 centres, Alfafar i a Massanassa, no podran tornar a les classes dilluns que ve perquè, per retards en el subministrament, les instal·lacions encara no són a punt. València, Pepa Ferrer.
11 mesos després de la Dana, el conseller d'Educació valencià, José Antonio Rovira, justifica el retard així.
Es cierto que, ya digo, en dos localidades, ante un problema, en una influido también por las fiestas y en la otra por un problema de suministros, hemos tenido un retraso de días. ¿Disculpar a las familias? Pues sí.
però les famílies del professorat pensen que hi ha hagut temps suficient. Nerea García és presidenta de l'AMPA Vilaromana de Catarroja.
Si haurien hagut operaris suficients treballant en les instal·lacions, això no estaria com està avui en dia.
Pàtria Estruc és professora de l'IES Berenguer Dalmau, també de Catarroja.
Me fa molt de fàstic i molta ràbia, sobretot, que hagin tingut 11 mesos i això en castiga així.
Dels 115 centres afectats per la dana, 8 han anat a terra i són barracons, com a Massanassa. Alejandro Caraval és un pare.
Les pizarras, los aseos, hay muchas cosas que había que montar. Entonces, se tienen que dar mucha prisa para poder llegar al 8.
I és que recuperar la normalitat escolar era un dels seus objectius.
Hisenda ha començat a fer les devolucions als jubilats que tenien mútues laborals cap als anys 70 i que han tributat de més. I estan rebent ingressos d'entre 2.000 i 12.000 euros, segons els casos, Pilar García.
Sí, tenen dret a reclamar el que han tributat de més des del 2019 en endavant. Els anys 2023 i 2024 van quedar reflectits en la declaració de la renda i la resta l'han hagut de demanar a banda. Ho han pogut tramitar de cop i no any a any, com havia decidit l'agència tributària, que va haver de rectificar. Molts dels beneficiaris són molt grans i haurien mort abans de recuperar els diners. Segons Carmelena, del Col·legi de Gestors, un cop resolt l'embolic, els afectats han començat a cobrar.
S'estan cobrant ja aquestes devolucions. Nosaltres hem fet un càlcul que aproximadament és 500 per any, els més baixos, però jo, per exemple, tinc clients que els hi pertoquen 3.000 euros l'any. Són gent ja de 90 i pico d'anys. Contra més grans són, més aportacions han fet a mutualitats, però estem parlant potser d'una mitja d'uns 1.000 a l'any, sí.
El Xavier i la Carme esperen cobrar aviat.
Estem dins del programa aquest, de la reclamació perquè ens tornin els cèntims. I ens falten cobrar 3 anys, els que no estan prescrits.
Estem a l'espera de que puguem cobrar la resta de lo que ens queda tot de cop, a veure si pot ser.
Helena recorda que en cas que els beneficiaris hagin mort, els hereus tenen dret a reclamar. I també els jubilats, que no fan la declaració de la renda. La reclamació es pot presentar en qualsevol moment. Ara bé, des del 30 de juny, el 2019 ha prescrit.
La jutgessa del cas Jubany cita a declarar Santi La Iglesia, el principal sospitós segons la família de la jove assassinada. La notificació, que també ha arribat a les parts, el cita per divendres 26 de setembre a 9:45, Manel Laborda.
Dimarts es va fer públic un informe de la policia on quedava provat que hi havia ADN seu al jersei que Helena Jubany portava el dia que la van matar. En la mateixa interlocutòria, la jutgessa dona 5 dies a les parts perquè es manifestin formalment sobre si s'ha de reobrir la investigació contra Anna Echeguibel. La família vol que es compari el seu ADN amb el que també apareix al jersei de la víctima i que correspon a una dona encara no identificada.
És 1:45 de 3 de la tarda, una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Si per tu la setmana ha estat dura i t'han plogut mastegots per totes bandes, prepara't, perquè dissabte a la nit continuaràs rebent de valent.
Torre de control, aquí Sky Corea 501. Hi ha 150 persones a bord de l'avió. Tots estan en perill.
Cinema d'acció, declaració d'emergència. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Garriga, quan pugui, sisplau, un cafè per emportar. Sense res, sense llet, res. Un cafè. Normal, un cafetonet, sisplau, enrotlla't, va, que tinc el cotxe aquí fora mal aparcat.
Cafè sol, perfecte. La Marta Carreras volia un tallat llarg de cafè. I l'Alba Riera volia un matcha latte?
No. El matcha latte era per l'Albert Pla. I la Lídia Heredia vol, sorprenentment, un cafè americà. I per la Svetlana, un parell de cigalons. A veure si posa a pujar el ritme.
I dos cigalons, a veure. I tenim molta cosa ja, no?
Garriga, hi ha dues dones a l'entrada que demanen per tu.
Ah, deuen ser l'Immasús i la Namansu, que segur que volen el de sempre. Són senyores com cal.
Som més senyores que senyoretes, nosaltres.
Però això no és woke.
Woke? No, d'aquests no en tenim a la carta, però benvinguts.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb molta cafeïna.
Sí, va, el que faltava. Cafè per tothom.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els líders dels països aliats d'Ucraïna estan reunits avui a París per tractar amb Volodymyr Zelensky les garanties de seguretat que li donaran si acorda la pau amb Rússia. Londres i París podrien desplegar-hi soldats, però Washington ho descarta. I Moscou no ho pensa acceptar. Tothom està pendent dels Estats Units i de fins a quin punt Donald Trump està disposat o no a mantenir algun compromís amb Kiev. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Una trentena de líders occidentals han acordat amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky les garanties de seguretat per a la postguerra a Ucraïna, mentre esperen que Donald Trump decideixi afegir-s'hi amb una posada en escena solemne, banderes en filera de la coalició de voluntaris per demostrar volum i unitat. Els aliats europeus d'Ucraïna han fet espai a l'enviat de Trump per negociar la pau amb Putin, Steve Witkoff. Washington continua sense comprometre's en mesures de salvaguarda en cas que Rússia ataqui els aliats en terreny ucraïnès, però la decepció manifesta de Trump amb Putin l'acosta una mica més als europeus. El líder rus insisteix en signar la pau a Moscou, una provocació que pel president ucraïnès Zelensky només vol dir una cosa.
Malauradament no ens arriben senyals que Rússia vulgui acabar realment aquesta guerra.
A l'espera de la roda de premsa conclusiva aquesta tarda, Macron i el premier britànic han parlat aquest migdia amb Trump per telèfon. La coalició de voluntaris té l'esperança que el president nord-americà se li acabi la paciència i es comprometi una mica més amb el futur d'Ucraïna.
I encara en la informació internacional, ahir un micròfon d'ambient va captar la conversa sobre la immortalitat i la biotecnologia entre els líders xinès i rus. Tots dos encapçalaven la comitiva de la vintena de caps d'estat que caminaven cap a la plaça Tiananmen per seguir la desfilada militar del 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial. Quim Olivares.
Xi Jinping, a través de l'intèrpret al rus, li deia al seu homòleg, tots dos de 72 anys, que aviat serà possible viure fins als 150.
Abans era estrany que algú tingués més de 70 anys. I avui dia diuen que als 70 encara ets un nen. Es poden trasplantar els òrgans humans diverses vegades i, per tant, es pot rejuvenir tot i l'edat. I fins i tot es pot prevenir la vellesa indefinida. Es preveu que en aquest segle serà possible viure 150 anys.
Hores després, el president rus ha confirmat aquesta conversa i ha volgut, o ha vingut a dir, que aquest segle, amb els mitjans moderns per millorar la salut, segur que es podrà allargar la vida humana. Putin sempre hi ha estat fascinat i l'any passat va ordenar crear un nou centre de recerca focalitzat a trobar maneres per combatre l'envelliment de les cèl·lules. Pels dos, allargar la vida serà immortalitzar-se al poder. Xi Jinping hi porta 12 anys i Putin 25, i els dos van canviar les lleis nacionals respectives per ser al poder indefinidament.
A la segona hora del Catalunya Matgia ens preguntarem si això és possible o no i si tenen raó o no. Això sí, ho farem amb algun expert que hi entengui més de biotecnologia que Xi Jinping i Vladimir Putin. Tornem a casa nostra perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona, estudia en persones adultes alteracions rares dels seus cromosomes. Aquestes mutacions provoquen malalties hereditàries amb tractaments complexos a la sang, al fetge, als pulmons o a la pell. Aquest és el testimoni del Germán, un dels afectats.
Tenia els baremos de les analítiques una miqueta sempre tocats i el més fort de tot va ser els pulmons. Però tinc moltes esperances de que tot això es curi, la veritat.
En Germán és una de les 30 persones que ja estan sent ateses per aquesta unitat que és pionera a tot l'estat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Després d'un diagnòstic poc acurat en una clínica de la zona alta de Barcelona, va ingressar a la Vall d'Hebron. Amb l'ingrés a la unitat ha pogut descobrir les alteracions cromosòmiques, altres malalties que no s'han manifestat i tractar-se ell i els seus germans, que tampoc sabien que tenien aquesta mutació. Aquestes mutacions, de fet, estan relacionades amb la llargada dels telòmers. Són les proteccions dels cromosomes i tenir-los inactius o desgastats està relacionat amb les malalties que arriben amb l'envelliment. Julia Montoro és coordinadora de la unitat.
Tiene unos telómeros que a lo mejor para tener un año tiene unos telómeros de una persona de 80 años, ¿sabes? Entonces su cuerpo funciona como una persona de 80 años, no tienen protección esos telómeros.
Saber que es tenen aquestes mutacions és clau en persones que volen tenir fills perquè es poden fer tractaments per evitar que es transmetin.
Doble foto aquest matí que evidencia la polarització de la política espanyola. El Congrés dels Diputats ha acollit les polèmiques jornades de Vox titulades Ideologia de gènere i denúncies falses, que el PSOE ha contraprogramat amb un acte feminista a Alcorcón encapçalat per María Jesús Montero.
La mesa del Congrés va autoritzar les jornades de la ultradreta amb els vots a favor del PSOE i el PP i el rebuig de Sumar. I va desestimar la petició d'Esquerra, Bildu i el BNG que es cancel·lessin amb l'argument que no pot vetar un acte pressuposant els missatges que en sortiran. Les diputades de Vox i els ponents han carregat contra la llei de violència de gènere, el feminisme, la immigració, i s'han sentit coses com aquestes en boca de Jesús Muñoz, de l'associació Anavit.
¿Por qué son polémicas estas jornadas?
jornadas y no que Iglesias, que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar, tenga un altavoz público en medios de comunicación. ¿Por qué son polémicas estas jornadas sino que Irene Montero y Yone Belarra se reúnan con Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista ETA, 44 mujeres asesinadas y 14 niñas?
En l'acte del PSOE, endavant amb el feminisme, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha contraposat els valors socialistes als de l'extrema dreta.
Utilizan la bandera de ir contra el feminismo como algo positivo, intentando decir que las denuncias que se ponen por parte de las mujeres son falsas o que hay determinados colectivos de personas, esa identificación que no vamos a consentir entre la criminalidad y la inmigración.
I ha acusat el PP d'abraçar la ideologia negacionista de Vox a canvi del suport de l'ultradreta per governar.
En punt, 2:45 de la tarda, el canvi climàtic fa que els grans incendis forestals a Espanya o Portugal siguin 40 vegades més probables i un 30% més intensos ara que en època preindustrial. Els científics adverteixen que el que hem vist aquest estiu és només el començament si no frenem les emissions que provoquen l'escalfament.
Sí, els científics del World Weather Attribution han fet una anàlisi ràpida del que ha passat aquest estiu a la península Ibèrica per aclarir quin paper hi ha jugat el canvi climàtic. Han demostrat que la combinació fatídica de temperatures extremes, terrenys secs i vents intensos, tres factors que afavoreixen els focs forestals, són cada cop més freqüents. Ara es donen un cop cada 15 anys, però abans de l'escalfament global era una vegada cada 500 anys. Theodor Keeping és investigador del Centre de Polítiques Ambientals de l'Imperial College de Londres i també és un dels autors de l'estudi.
Amb cada fracció de grau d'escalfament veurem com augmenta la intensitat dels focs. Aquest any ja s'han cremat una xifra rècord de més d'un milió d'hectàrees a Europa. Els focs ja són extrems ara amb un escalfament d'1,3 graus i ho seran més amb l'escalfament previst per finals de segle entre 2,6 i 3 graus.
A Espanya aquest estiu s'han cremat més de 380.000 hectàrees i a Portugal 260.000, una suma que representa 2/3 de tot el que els incendis han arrasat a Europa.
I un estudi alerta de l'impacte ecològic que tindrà per la Costa Brava la concentració de noves activitats industrials. Es refereix a l'augment de grans creuers, als projectes d'energia eòlica marina o a les desaladores. El treball l'ha liderat l'Institut de Ciències del Mar. Girona, Maria Rovira.
La principal amenaça per aquesta zona del valor per la biodiversitat marina és la pressió acumulativa d'activitats tradicionals i de sectors emergents en expansió. Ens ho explicava Josep Lloret, investigador científic del CSIC, Institut de Ciències del Mar, i un dels autors de l'estudi.
La nova onada d'industrialització en la Costa Brava és degut a sectors que s'estan expandint, com els grans creuers turístics, de Palamós, sobretot, no? que atraquen, tots els projectes energètics, que serien, bàsicament, els parcs eòlics que s'estan planificant, i el tub d'hidrogen que aniria de Barcelona a França.
L'estudi assenyala el contrast, per exemple, entre la davallada a la meitat de l'activitat de pesca local en 20 anys amb l'augment exponencial d'activitats com les dels grans creuers i amb la previsió de nous projectes energètics de gran abast. L'acumulació de factors de risc poden tenir un impacte sobre la biodiversitat d'una zona on més de la meitat de superfície marina està protegida. Afegeix que si no s'acaba fent una bona planificació, la Costa Brava podria bascular des de l'actual convivència entre natura i activitat humana cap a situacions de zones costaneres ja totalment industrialitzades.
I la ciutat de Tarragona ja té nou contracte de neteja després d'un llarg i complex procés d'adjudicació marcat pels recursos judicials. Avui s'ha fet l'acte de signatura que posa fi a un contracte que va entrar en vigor fa més de 20 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Després d'un llarg periple administratiu i judicial, avui s'ha signat el nou contracte de neteja viària amb l'empresa Urbacer, després que s'hagin desestimat els recursos de les altres dues companyies que es van presentar al concurs, GB i Paprec, i Fomento de Construcciones y Contratas, que havia prestat el servei els últims 60 anys. Per l'alcalde Rubén Viñuales, aquesta és una de les fites més importants del mandat i una nova etapa pel que fa a la neteja de la ciutat.
És un contracte basat en tres grans eixos: més eficiència, més transparència i més sostenibilitat. Tindrem una flota renovada. Els ciutadans podran veure en temps real com es presta el servei. I avancem cap a una recollida selectiva del 65%, que ajudarà a contenir la taxa d'escombraries.
El contracte, amb una durada de 10 anys, començarà a fer-se efectiu el mes de novembre. Té un import de 20 milions d'euros anuals i 26 més en inversions per la compra de nova maquinària i noves instal·lacions.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia. Passant 5 minuts de 2 quarts, comencem la cultura parlant de cinema i de Venècia.
Premio Le Vie dell'Immagine 2025, Albert Serra.
El director Albert Serra ha rebut aquest migdia, ara ho sentíem, un guardó d'una secció paral·lela a la Mostra de Cinema de Venècia, concedit als cineastes més innovadors. Serra ha agraït el reconeixement a la vocació artística de les seves pel·lícules. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Els joves aficionats a l'art cinematogràfic treuen la càmera emocionats tan bon punt reconeixen un Albert Serra encorbatat, amb blazer fosc i ulleres de sol, quan entra al jardí de la seu de la Giornata degli Autori. Una imatge icònica i original, com el seu cinema, guardonat per la seva llibertat expressiva i la seva recerca formal. En una entrevista amb Catalunya Ràdio, Serra ha agraït un guardó del qual no recordava ben bé el nom.
Que premis diu no sé què de la imaginació.
Sí,
un dels camins de la imaginació. I jo crec que això és molt important perquè la fantasia, una cosa que no es pugui copiar, una cosa que no es pugui fer amb intel·ligència artificial, una persona real que no fa res que s'hagi fet i que intenta, assumint els riscos, fer les coses de manera diferent.
El premi ha anat seguit d'una xerrada que Serra, fidel al seu estil, ha preferit improvisar.
No ho sé, parlaré del que me preguntin. Jo no... Saps què vull dir? És que no... No sé si preparar res, jo. És una cosa que faig cada de setmana de la meva vida, vull dir, diverses vegades. O sigui que no sé, depèn de quin tema vulguin tractar.
Serra ens ha dit també que ja ha completat el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que mostrarà la relació entre Estats Units i Rússia els dies previs a la guerra d'Ucraïna, però no serà una cinta de contingut polític.
I més cinema...
Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande.
En Toralla.
Carla Simón considera molt especial el moment en què s'estrena una pel·lícula i es confessa emocionada perquè Romeria arribi demà als cinemes. Avui n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio, on també s'ha referit a la possibilitat que la seva pel·lícula sigui la candidata espanyola als Oscars, Valeria Obereda.
Carla Simón ha deixat clar que no li fa perdre la son ser l'escollida.
No, jo em costa sempre allò de Hollywood. No m'hi acabo de veure mai. Però en qualsevol cas estem molt contents. Molt contents, també, perquè això és com una mena d'empenta també per l'estrena de Romeria aquest cap de setmana. No?
Romeria neix de la frustració de no saber com va ser la història d'amor dels seus pares i fer la pel·lícula li ha servit per pensar-hi.
M'ha fet reflexionar molt, no? També sobre tot allò que hagués pogut passar si hagués anat diferent. Tot i que és molt difícil tenir respostes d'això, eh? Jo crec que seria una persona diferent i sempre em pregunto, sobretot, si hagués fet cinema.
També ha admès que sent nostàlgia d'uns anys 80 que ella no va viure perquè era una època on la joventut fluïa d'una manera que ara no es pot concebre.
I el Festival de Toronto, que comença avui, serà la porta d'entrada a l'Amèrica del Nord d'un altre dels títols que competeixen amb Carla Simón per optar als Oscars, Sirat.
Vamos detrás de ellos, venga!
De fet, en total seran 9 les pel·lícules catalanes que participen en aquest certamen a Toronto, de les quals 6 són estrenes mundials, Marc Garriga.
Entre aquestes estrenes hi ha 3 adioses d'Isabel Cuixet, una coproducció amb Itàlia que protagonitzen Álvaro Orbacher i Elio Germano i que està basada en la novel·la homònima de Mihela Murguía. Participarà en la secció Presentacions Especials juntament amb Sirat. La debutant Lucía Alanyà hi estrenarà Forastera, basada en el seu curt que va passar per Canes fa 5 anys. A més, hi ha 2 llargs llargmetratges en producció catalana que participaran en la prestigiosa secció Centerpiece, Bajo el mismo sol, d'Ulisses Porra, i Nomad Shadow, d'Amy Imanishi. També s'hi podran veure Magallanes, produïda per Albert Serra i dirigida pel Filipí Laf Díaz, que es va estrenar també a Canes, i tres curts catalans, 9 del 5 del 1982, de Jorge Caballero Ramos i Camilo Restrepo, Ramon Who Speaks to Ghosts, de Sherwin Kermani, i Quietness, de Gonzalo Almeida. El director i guionista Carlos Márquez Marcet completa la participació catalana. Serà jurat de la secció Platform. A tot això també s'hi estrenarà El cautivo, la pel·lícula sobre Cervantes d'Alejandro Amenábar.
I una cosa més abans dels esports.
Esta mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
10 anys després de la seva estrena, Ragazzo, inspirada en l'assassinat del jove Carlo Giuliani, obrirà una nova temporada del teatre Eòlia. El Teatre Social també serà protagonista de la programació del Teatre Maldà, que enguany presenta una desena de muntatges, 6 dels quals estrenes. Marta Vives.
El 2015, el Teatre Eòlia va obrir portes amb Ragazzo, una peça de teatre polític escrita per l'Àlia Álvarez i interpretada per Oriol Pla. S'inspirava en la mort del jove activista Carlo Giuliani durant la cimera del G8. 10 anys després torna, aquest cop interpretat per Pau Bondiez, per reivindicar la memòria que ha estat silenciada, com ha explicat l'Àlia Álvarez.
Encara que perdi l'esperança, veient el que una part de la humanitat està fent, no perdo els meus valors. I d'alguna manera estar aquí, explicant aquesta història dels que no som ningú, per mi és important.
D'altra banda, el Teatre Maldà, el Gòtic, inaugura la seva 13a temporada reivindicant el veïnatge i el teatre de barri. La primera obra, Aixecar el taló, el 17 de setembre serà Unes ganes terribles de viure, una actualització de Les tres germanes de Chekhov a càrrec de Roger Torns. També es podrà veure la nova producció dels Pirates, L'estiueig, a partir d'un text de Carlo Gold Doni, o l'últim text de Marc Artigau sobre els germans.
Tenir germans, no tenir germans, ser el petit, ser el mitjà, ser el gran, no? Per tant, de manera transversal ens toca a tots.
A més, el Maldà recupera alguns dels seus clàssics com Guillermota, Les Nadales o La paella del dijous amb Lloll Bertran.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tota l'actualitat de la Vuelta, després que ahir el protagonisme va ser per les manifestacions a favor de Palestina.
Sí, va haver-hi una jornada molt polèmica a la Vuelta que va deixar sense guanyador l'etapa d'ahir. Avui, de moment, tranquil·litat. La 12a etapa de la Vuelta d'avui ha generat encara més expectació després de tot el que va passar ahir. L'organització va decidir escurçar l'etapa 3 quilòmetres abans d'arribar a meta i, per tant, deixar-la sense guanyador. Ho va fer per motius de seguretat davant de totes les protestes d'activistes pro-palestins que va haver-hi durant el recorregut. Però anem a pams. L'etapa d'avui, la 12a, ja està en marxa des de fa una estona. I, Carles Vila, quina és la situació?
Doncs l'etapa ha començat al voltant de les 2 del migdia, la Dedo a Cantàbria, i s'acabarà a Corrades de Buelna. Són 145 quilòmetres de recorregut. A la sortida hi ha hagut novament molta gent a la Dedo amb banderes palestines, però de moment sense cap incidència destacable. Avui, per cert, s'ha vist molta més presència policial, amb un reforç de la Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil. A nivell esportiu, ara mateix, el gran grup és a punt d'encetar l'ascens al primer port de muntanya, el port de Lisses, de segona categoria, a prop del quilòmetre 25 de cursa. Hi ha hagut algun intent d'escapada, de moment sense èxit. Avui hi ha diferents ports de muntanya. El més dur serà el de Brent, és el quilòmetre 122. L'etapa, si no hi ha incidents com els viscuts ahir a Bilbao, té prevista l'arribada al voltant de 6:15 de la tarda.
Doncs de moment, tranquil·litat, ens explica el Carles Vila l'etapa d'avui, però és cert que aquesta edició de la Vuelta d'aquest any està marcada per totes aquestes protestes que anem veient etapa rere etapa. Ja les vam veure a Catalunya. Ahir a Euskadi, però, encara va tenir més repercussió. Carles, què farà l'organització a partir d'ara?
Doncs poca cosa, de fet, pot fer, més enllà de reforçar la seguretat i plantejar nous canvis pel que fa a les arribades, en cas de tornar a tenir problemes com els viscuts ahir. De fet, durant tota la ronda espanyola, el seu pas per les poblacions, s'han pogut veure els manifestants amb banderes palestines, però fins ahir amb el risc per la seguretat dels ciclistes i les complicacions condicions a l'arribada a Bilbao, no s'havia plantejat la possibilitat de no acabar la cursa. El director tècnic de la Vuelta, Kiko García, deia ahir que van evitar suspendre l'etapa perquè la gent, per exemple, als esports de muntanya, pogués gaudir de la jornada, però al final d'etapa era pràcticament impossible.
Cuando hemos visto al primer paso por meta lo que ocurría y que la situación era incontrolable, pues decidimos utilizar el arco de seguridad que tenemos de 3 kilómetros a meta, donde hay transponders puestos y se pueden tomar tiempos, y así no eliminar ninguna parte de la etapa y simplemente cancelar lo que es la propia línea de meta.
Kiko García ha estat dels pocs membres de l'organització que ha opinat sobre la presència de l'equip israelià a la ronda. Diu que l'organització no pot fer res, no pot decidir la seva retirada, però que l'equip o la UCI potser haurien de veure que seria l'única solució per evitar més problemes.
El reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo y porque cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera del calendario, por ejemplo. Entonces, intentemos entre todos forzar sobre todo hacer que la gente sea consciente de que la situación no es fácil y que entre todos podamos buscar una solución, que para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que está estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás.
L'equip Israel Premier Tech ha dit que no pensa deixar la Vuelta i la Unió Ciclista Internacional no s'ha pronunciat sobre tota aquesta polèmica, més enllà de comentar que és un tema polític, no esportiu. En qualsevol cas, la polèmica encara no s'ha de donar per tancada. Queden 10 etapes de la Vuelta, algunes molt emblemàtiques, com la de demà, enfilar a l'Angrigo, i també al final a Madrid, llocs on no es pot descartar més incidents semblants als viscuts ahir a Bilbao.
Del ciclisme al futbol, l'Espanyol avui al matí ha fet valoració del mercat de fitxatges, l'ha seguit el Marcos García. Marcos, satisfets al club blanquiblau?
Doncs molt, Lai. El director esportiu, Frank Garagarza, considera que a la plantilla no li falta res, diu. Destaca Garagarza que més de la meitat del primer equip de l'Espanyol el formen jugadors catalans, i pel que fa a l'afició, a nivell intern diu Garagarza que l'objectiu de l'Espanyol és no patir tant com es va patir la temporada passada, però evidentment a nivell extern entén que l'afició somiï.
¿Quién soy yo para quitar esa ilusión a nuestra afición que tanto tiempo lleva sufriendo? Claro que esa ilusión es buena y que se contagia además. Y cuando se contagia algo bueno, eso pues tiene una fuerza tremenda. De ahí viene un poco mi inicio de lo que es un poco lo que se está viviendo en Cornellá, ese cambio de lo que es esa atmósfera, digamos, ¿no?
Per tant, ja veieu, el club sí que entenen que l'afició a l'entorn de l'Espanyol es pensi en Europa. Això en són conscients. En aquest mercat, Garagarza ha treballat ja amb el grup de l'Ampeis, el nou propietari de l'Espanyol. Amb aquesta entrada diu Garagarza que el club blanquiblau té més recursos.
Entendemos que sí. Es un grupo potente, es un grupo con una experiencia en un club en la Premier. Entendemos que sí. Sí, la respuesta sería sí y además bienvenido sea, ¿no?
Doncs sí, aquesta aportació del grup de l'Ampeis, l'ampliació de capital, no ha servit per millorar el fair play de l'Espanyol, ha admès que sí que ha servit per eixugar el deute de les temporades anteriors, i per cert, en clau de calendari, el partit de la cinquena jornada, el Madrid-Espanyol, dissabte 20 a 16:45.
Relacionat amb l'Espanyol encara, l'extècnic blanquiblau Mauricio Pochettino, en una entrevista al Cafelito de Josep Pedrerol, ha fet aquesta declaració al voltant de la catalanitat de l'Espanyol i el Barça.
Yo te puedo decir que no entrenaría al Barça. Yo siempre trato de explicarlo y que no se ofenda a nadie, ¿no? Cuando dicen el Barça es más que un club. ¿Qué quiere decir? Que hay que adoctrinar a los niños, ¿no? En ciertas ideas, además. Yo creo que en eso se equivocan, porque yo creo que cada equipo de fútbol, cada club de fútbol tiene su cultura a nivel, ¿no? Lo que son. Pero, y el Barcelona es un grandísimo club, pero yo no comparto a la hora de lo que me quieren hacer comprar o que le quieren vender a la gente, y creo que el Español es un club mucho más independiente y creo que mucho más catalán que el Barça.
Falta una mica més de dues setmanes perquè es faci la gala de la Pilota d'Or, i el debat de qui es mereix guanyar-la s'ha traslladat fins a Bulgària, la Pilota d'Or masculina, en aquest cas. I allà hi tenim el Roger Arbuzà. Roger, avui s'ha pronunciat al voltant d'aquest debat Risto Stoichkov.
Sí, que té un museu espectacular aquí a Sofia. Ens l'ha ensenyat ell personalment. Ha rebut el president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán, també els periodistes que estem aquí presents a Bulgària. En aquest Saló de la Fama té autèntiques relíquies, té samarretes seves quan era jugador del Barça, regals també de Leo Messi o Iniesta, de llegendes com Pelé o Maradona. I dins d'aquest museu ens ha atès i ha parlat de Lamine Yamal. Stoichkov entrega aquest any aquesta pilota d'or a París. A ell li encantaria entregar-li el trofeu a Lamine perquè és jugador del Barça i perquè li encanta, però no creu que aquest any el jugador del Barça guanyi aquesta pilota d'or.
Este año creo que no. Después de esto que se ha hecho en Francia y Paris Saint-Germain, yo creo que está ahí, está en primeros tres. Voy a estar ahí. Y si la gente como vosotros, porque vosotros muchos tenéis que votos, depende de vosotros también. Si hay suerte, me subiré en podium para darlo como ganador Balón de Oro. Pero vemos cómo es en este año Paris Saint-Germain. Yo creo que sí que Dembélé está favorito para ganar.
I encara sobre Lamine li hem preguntat si el preocupa que es pugui desviar del camí, que es pugui distreure amb tot el que fa fora del camp. Stoichkov diu que no i que no cal barrejar la vida futbolística amb la vida privada.
Muchas veces hacemos en las cosas que no tenemos que decirlos y tenemos que decirle a papá, entorno, dónde sale, con qué sale, todo eso. A ver, yo también salía, pero tenías hora de entrenamiento, tenías hora de estar con tus compañeros, tenías hora de hablar con mister, y cuando sales a entrenar, tienes que entrenar, y cuando tienes que jugar, tienes que jugar. Yo creo que hay demasiada mezcla la vida privada. Y a mí esto me huele mal. ¿Por qué esto? ¿Por qué se viste con esto? ¿Dónde come? ¿Con qué come? Yo no me meto en tu vida privada, ¿vale?
Bé, avui aquest Bulgària-Espanya, primer partit de classificació pel Mundial, amb Stoichkov des de la grada. Ja hi era, de fet, ahir, veient aquest entrenament de la selecció espanyola, i atent sobretot als jugadors del Barça, atent a Lamine, però també a Pedri, a Cubarsí, a Ferran, a Fermín i a Dani Olmo.
I a Girona hem sentit un dels nous fitxatges. De fet, no és un nou vingut, perquè és Brian Hill, que ja va jugar la temporada passada amb els gironins, com ha cedit, una campanya marcada per les lesions, i és per això que ara Eduard Solà espera aprofitar aquesta segona oportunitat.
Brian Hill es va lesionar el mes de març, quan era titular indiscutible, i tot i que l'equip ja estava immers a la crisi de resultats, alguns ho relacionen amb l'absència de l'extrem, que havia jugat 25 dels 27 partits, la majoria com a titular. Ara ja està bé de la lesió al genoll, que el va fer passar pel quiròfan, i ahir ja va fer el seu primer entrenament amb el Girona. Tot i que el Tottenham no el va voler rescindir, com era la intenció del Girona, perquè arribés lliure, Brian Hill diu que va esperar fins a última hora per poder tornar. Brian arriba ara en propietat per ser a l'extrem en desequilibri 1-1 que vol Mitchell. L'any passat només va fer 3 gols i diu que és una cosa a millorar per salvar el Girona i per poder anar al Mundial.
Lo primero me gustaría hablar de lo colectivo y creo que es hacer un muy buen año con el Girona, mantenernos en primera. Creo que hay plantilla de sobra para hacerlo, simplemente tenemos que confiar en nosotros y estoy seguro que los resultados llegarán. Y a nivel individual sí que me gustaría pues aumentar un poco la cifra de goles y asistencia y sobre todo poder luchar para estar en esa lista del Mundial.
Sense els internacionals que són amb les seves respectives seleccions, la plantilla del Girona s'entrenarà fins demà divendres i tindrà 3 dies de festa.
Doncs encara relacionat amb futbol de primera divisió, la Lliga Espanyola, recordareu que l'últim partit entre el Rayo Vallecano i el Barça va estar marcat pel sistema del VAR, que va fallar. Doncs bé, Mediapro acaba de fer un comunicat on explica que després de fer moltes comprovacions i un informe tècnic de tot el que havia passat per saber per què havia fallat el VAR, aquest informe conclou que en cap cas van fallar les unitats mòbils del grup Mediapro, que són els encarregats de produir aquest senyal del VAR, sinó que el que va fallar i on va haver-hi problemes va ser amb la instal·lació elèctrica de l'estadi de Vallecas. I el Roger Bus ens parlava d'aquest partit de classificació pel Mundial. Aquests dies es disputen altres partits de classificació per aquest Mundial a la zona sud-americana, per exemple, i entre ells destaca l'Argentina Venezuela i destaca perquè és l'últim partit oficial que Leo Messi juga a casa, a l'Argentina. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
85.000 espectadors, la capacitat del Monumental de River Plate, preparats per acomiadar el més gran jugador argentí del segle XXI fins ara, i per a molts de tots els temps. Un comiat especial, destacava Leo Messi.
Sí, va ser especial, va ser un partit molt especial per a mi, perquè és l'últim de l'eliminatòria. No sé si después habrá amistoso o más partido, pero por eso me acompañan mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todo lo que pueda, también por parte de mi mujer, toda la família.
Amb entrades que en la reventa han arribat a tenir preus de fins a quasi 1.000 euros, quasi al Monumental aquí a Buenos Aires, per buscar-les en paper. Sí, sí, encara aquí a l'Argentina cal buscar les entrades en paper. Això sí, facilita la revenda.
800, pero no sé cuál era la... Lo más barato que conseguimos fue 320.
Estaba muy cara. Me ofrecieron una, pero en $300.
Reventa estaban a partir de los 600, 650, hasta 850, 900.
Pel seleccionador argentí Lionel Scaloni, la història posarà Messi en el temps encara més amunt. Plaer, diu, haver jugat amb ell com a jugador i també entrenador, remarca.
Con el correr del tiempo, a lo mejor nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Un partido lindo, emocionante. Seguramente no sea su último partido en Argentina, y lo digo desde el punto de vista porque ya nos encargaremos, si él decide que sea el último, de poder que juegue otro.
Partit Argentina-Venezuela, que començarà a les 20:30, hora local, la matinada ja de dijous a divendres a Catalunya, la 1:30 de la matinada.
Una mica menys de 6 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Després de l'èxit d'estiu, la tempestat torna al teatre La Biblioteca. La Perla 29 presenta l'última obra de Shakespeare, dirigida per Oriol Brogi i amb Lluís Soler. Un testament màgic que transforma el teatre La Biblioteca en l'illa de Pròsper. A partir del 10 de setembre, al teatre La Biblioteca. 5 úniques setmanes. Entrades a laperla29.cat.
Aquí diem que qui no para mai té el diable al cos. Si es toquen, és que es busquen les pessigolles. Quan cau algú, s'embolica la troca. I si ho guanyes tot, vas com un tro. Les motos arriben a casa. Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Aquest cap de setmana a TV3, a Catalunya Ràdio, a Esport 3 i a la plataforma 3Cat. Epa!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
I a l'Eurobàsquet, Espanya avui se la juga per entrar als vuitens de final. El combinat espanyol que entrena Sergio Scariolo ha de guanyar Grècia o bé esperar una combinació de resultats. Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, i aquesta combinació ara mateix no s'està donant perquè en el partit que juga amb Bòsnia i Herzegovina i Geòrgia està guanyant Bòsnia. A Espanya el que li interessa és que guanyi Geòrgia, i això, doncs, com dèiem, al llindar del descans, 47-35 perden els georgians, i per tant Espanya o guanya Grècia o adeu-siau, tindria impossible per passar als quarts de final. Per cert, en aquesta selecció que avui està perdent però que li interessaria a Espanya que guanyés, Şengeli, el nou fitxatge del Barça, la veritat és que 2 punts i fallant la major part dels trets, no està fent un bon partit. Un company seu al vestidor, Billy Hernán Gómez, en deia això.
100%. Si no, no estaré aquí ni estaremos ninguno. Nosotros, la ambición es máxima, siendo sincero. Nosotros queremos que dependa de nosotros, que ganemos, que juguemos bien, que tengamos buenas sensaciones, que luchemos, que disfrutemos, que lo pasemos bien y que podamos ir a Riga. Luego, si lo hemos dado todo y hemos tenido mala suerte, les daremos la mano, pero dar lo mejor de nosotros mismos, seguro.
Si Espanya guanya Grècia, pot ser quarta, podria ser tercera, si el partit que s'està jugant ara passa el que a Espanya li interessa, o en una eventual carambola podria ser segona, però això és altíssimament improbable. El més probable ara mateix és que si no guanya Grècia, Espanya quedi eliminada.
El circuit de Barcelona-Catalunya acull aquest cap de setmana la 15a cursa de la temporada MotoGP, en el millor moment per als germans Márquez, amb Marc i Àlex, que lideren el campionat. Marc Márquez necessita diumenge 10 punts més que el seu germà per començar a somiar amb el títol, Damià Aguilar.
Bon dia. El Gran Premi de Catalunya pot ser el trampolí de Marc Márquez cap a la primera opció de proclamar-se campió del món. Depèn d'Àlex Márquez frenar-lo. Per al pilot de Cervera, la responsabilitat passa per tornar al podi, més que no pas frenar el germà gran.
Més per tornar al podi després de les curses, més que per una altra cosa. O sigui, al final, el Marc té un avantatge molt gran al campionat, tal o el guanyarà. O sigui, és així, això és lo natural. O sigui, més que la responsabilitat d'allargar-lo més o menys, ja ho vaig dir jo, o sigui, no és la nostra tampoc responsabilitat estar a la posició que estem. O sigui, per nosaltres és un regal estar segons del Mundial, arribant a setembre aquí a Montmeló, que s'ha firmat a principi d'any. I ja està, al final és veritat, doncs, que les expectatives a principi d'any van pujar, vam somiar, no?, a poder guanyar aquest títol.
Maverick Viñales, que torna després de la lesió, ha explicat que pensa completar tot el cap de setmana i que aquesta lesió a l'espatlla segueix en evolució. No s'imagina plenament recuperat fins a l'octubre, almenys. Per cert, Aleix Espargaró correrà com a convidat amb una Honda. A les 4 hi ha roda de premsa oficial amb Marc Márquez, Pedro Acosta i Jorge Martín. Aquest cap de setmana la cursa esprint de dissabte i la llarga de diumenge es poden seguir per Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya.
I en tenis, Joan Fitó, nova jornada al US Open, on ara sí ja estan configurades totes les semifinals, tant el quadre masculí com el femení.
Sí, el número 1 mundial, Jannik Sinner, no ha tingut problemes aquesta matinada per superar el seu compatriota Lorenzo Musetti i demà disputarà la segona semifinal contra el canadenc Félix Auger-Aliassime. El plat fort, segurament, la primera semifinal que enfrontarà Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. En el quadre femení, la japonesa Naomi Osaka disputarà la segona semifinal contra la nord-americana Amanda Anisimova. La seva compatriota Jessica Pegula tindrà com a rival en l'altra semi la bielorussa Arina Sabalenka. Aquesta pròxima matinada ja sabrem les finalistes. I en dobles, el barceloní Mercè Granollers i l'argentí Horacio Ceballos estan a un pas de la final. També aquesta matinada jugaran contra la parella estadounidenca formada per James Trancy i Robert Kahn.
A l'Europeu d'Hockey Patins de Portugal comencen les quarts de final i després de la victòria d'ahir davant l'anfitriona per 3-1, la selecció espanyola, entrenada per Pere Vàries, jugarà avui contra Àustria. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports del Tot Costa. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.